un cop tenim el butllet informatiu al sac, és moment d'obrir la Nacional 240 aquí al migdia COPE. L'obrim tant a COPE Lleida com a COPE Tarragona, i aquí em falta algú, evidentment, no ho puc fer sol. Això, Ricard Álvarez, bon dia.
Què tal, Mònica Carrasco?
Com estàs?
Estic parant taula. Els dimarts estic parant taula. O sigui, els altres dies jo la paro a partir de les dues.
Sí.
Quan ja hem acabat, però els dimarts no.
Ho avances una mica,
no? A la una, jo a la una paro taula ja.
Jo crec que hem de començar a demanar als cuiners que venen cada mes, cuiners i cuineres, que vinguin amb una ofrena, no?
Ah, mira, escolta, no estaria mal, eh? No estaria mal.
Perquè aquí molt parlar, però amb unes croquetes porten alegria sempre. Clar, jo és que una cosa, una croqueta, arribes tu, ara, a aquesta hora, que hi ha gana.
Però jo no podria ni obrir el micròfon.
T'arriba algú...
Em posen, és veritat, un plat de croquetes aquí al davant.
Jo sortiria perdent perquè el cuiner el tens a Lleida aquest mes.
Vaja que sí. Escolta, que el vam conèixer la setmana passada, és el gerent del Celleret del Segre, a Lleida, al carrer General Britos 10. Ell és el Joan Fernández. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Joan.
Ja, tu ja has dinat, perquè ja ens ho vas dir, això.
Sí, sí, jo
a les 12. A les 12.
Dino a les 12.
Doncs tens dinat ja cap aquí.
Sí, sí, sí.
Per tant, ja és una altra història. Jo no, i per tant, a mi, si em posen ara aquí davant un plat de croquetes, de calamars o del que sigui, doncs podem tenir algun problema.
I escolta una cosa, Joan, tu que estàs acostumat a dinar a les 12 el dia que feu festa al restaurant o que tanqueu pel que sigui, dines igual a la mateixa hora? T'has acostumat tant que ja dinar més tard se't fa estrany o què?
No, perquè el dia que fas festa o fas feines a casa i decideixes dinar amb la dona o amb els amics, i llavors t'adaptes a l'horari que es posi, vull dir, no.
Yeah.
O sigui, per nosaltres és el dia a dia, el dinar a les 12, quan estàs a la feina, perquè sí, clar, dines a les 12 i a la 1 has d'estar preparat per als clients.
Clar. Pel servei.
I si no dines a les 12, cap la possibilitat de que alguna vegada posis el dit al plat del client, i això no, això no queda bé.
No. El control de qualitat, jo, si necessites, Joan, algú que us vingui a fer control de qualitat al Celleret, Ricard i jo estem disponibles.
Sí, per a mi seria un desastre.
Ho necessiteu.
O sigui, gastaria més diners després en gimnàs que vaja. Però clar, el que menja s'ha de cremar, també.
Un dia us faré vindre que mengeu el plat que explicarem avui.
Ah.
Us convidaré que vingueu i a veure quin serà el veredicte.
Clar, perquè avui hem demanat, Ricard, no? un plat mica insígnia del Celleret.
Sí, sí, el plat característic, que per cert el Joan la setmana passada ja ens va fer memòria de que porten 19 anys, ha fet ara el gener, 19 anys del Celleret del Segre al carrer General Britos 10, bueno, que va néixer aquí, de fet, però que la seva història a la restauració de Lleida ve de d'altres restaurants també, del Jardí, de l'Àncora, del restaurant de les Basses,
sí.
I que jo d'aquests tres, un que coneixia especialment era l'Àncora, que estava a la zona del Clot de les Granotes, i que era referent en quant a arrossos. Per tant, Joan, et pregunto, al Celleret del Segre, ja ens ho vas avançar, però si hi ha un plat que podem demanar tranquil, són tots, però si hi ha un plat que podem demanar tranquil de que ens portaran... Doncs un plat super representatiu és un arròs.
L'arròs, correcte.
Un arròs que fa molt... El que ens proposes avui és aquest que està sempre en carta?
Sí, bueno, nosaltres en carta tenim, si no m'equivoco ara, són quatre tipus. Hi ha l'arròs del senyoret, que és un arròs de peix i marisc que va tot peladet. Després hi ha l'arròs mariner, que és justament el mateix arròs, però que les gambes, camarrans, tot va per sobre i la gent s'espavila.
Sí.
L'arròs negre i l'arròs de llomanto. Són los quatre arrossos que estan en carta constantment, però després hi ha possibilitat per encàrrec de fer l'arròs de verdures, l'arròs de conill en caragols...
Per favor.
Qualsevol arròs...
M'ho estic imaginant.
Aquest any passat vam fer alguna vegada arròs amb bacallà i carxofes, que és excepcional.
A més, l'arròs és un d'aquells ingredients que també va bé amb tot,
Sí.
Amb tot, amb moltes coses.
L'arròs és un plat que és innat amb les famílies, quan surt tota la família a menjar, i sobretot els dies de festa, la gent li apeteix menjar arròs. Així com entre setmana la millor no és tant, però el diumenge sembla que la gent està predisposada a menjar arròs. I a casa nostra venen, piquen qualsevol cosa i es mengen l'arròs.
És curiós perquè a Lleida, evidentment, ens agrada, però ens escolten també de la zona de Tarragona i sobretot de la zona
de
l'Ebre. Sí. I clar, els arrossos allí també són...
Són molt bons.
No diré són religió, però vaja...
Són religió, que... no, ja ho has dit bé, ja ho has dit bé, sí.
De fet, nosaltres gastem un arròs que és d'Illa de Riu i es diu arròs Bahia. Nosaltres gastem aquest arròs des de sempre. Bueno, abans de que surti aquest arròs, gastàvem el arròs nomen,
sí,
l'arròs base del nomen. Perquè això? Perquè són arrossos que tenen una quantitat de midó molt petita. I llavors, quan l'arròs està fet, costa molt de passar-se. L'arròs, si té molt midó, és quan realment s'estove i, i se passi.
És que, quan has dit que parlaríem d'arrossos, dic que anava a fer preguntes, jo.
Sí.
És que no és fàcil, eh?
No,
és fàcil
per això
fer bé un arròs.
Perquè la gent diu, no, mira, fiques quatre dits d'aigua, bull i ja està. És que a mi sempre em queda, no ho sé, no em queda mai igual. No hi ha manera.
I ja l'arròs va per categories i per varietats. L'arròs bomba, per exemple, que tothom parla de l'arròs bomba, l'arròs bomba és la millor qualitat de cada tipus d'arròs. Tret, doncs, per exemple, el carnaroli, que és un arròs especial per fer risottos, o bé un arròs que fan aquí de la zona de Fraga, Tamarit, aquesta zona, que és un arròs llarg, que també és tipus carnaroli, però és una varietat una mica diferent, que també és especial per fer risottos, que són contingut amb el midó molt alt, i són arròs molt bo per fer bullits, amb una mica d'all, una mica de julivert, un tros de peix a dintre. És un manjar, aquest plat. La gent ho associa a la gent malalta, no? Però no és veritat. Un arròs bullit ben fet és un manjar, és un plat extraordinari.
Estic molt d'acord.
Ja veus que, que n'hi ha un munt de tipus d'arrossos.
No, és que això és important, clar. Cada plat, no? I a més, per exemple, parlàvem ara del Delta de l'Ebre, no? que molts de la major part d'arròs, no, que es produeix aquí, n'hi ha de molts tipus i cada plat té el seu específic. Hem de saber triar això també, no? Perquè és important. Clar. Per l'arròs que ens proposes
avui,
Joan.
Quin plat ens proposes, sí?
A veure, jo diria avui la recepta de l'arròs del senyoret, per exemple, no?
Vinga.
Hi ha un d'ells, perquè si veu, la base és pràcticament la mateixa en tots els arrossos. És el brou. I nosaltres utilitzem un brou roig perquè normalment a tot arreu se fa anar el brou blanc. I el brou blanc, la diferència que n'hi ha és que se bull el peix i quan el brou està bullit se rectifica i amb aquell brou se fa l'arròs. L'arròs ha de quedar bé tant si és brou blanc com més si és brou roig. Però quina diferència n'hi ha? Que el brou roig porta adherit ja al brou la ceba, la tomata i all cremat que no porta el brou blanc. Llavors, la gent, no sé si heu sentit a vegades que diu, escolti, vostè li posa ceba a l'arròs, que és que el rebé molt, fa molt, molt pastós. Tots els arrossos porten ceba, tots. És inevitable. Però nosaltres la triturem amb el passatge de la tomata i després ho afegim al brou. No està directament a l'arròs. Ah. Llavors, aquesta ceba té tot l'ingredient de la ceba, però no fa tou a l'arròs.
Mira tu el secretillo,
que és una manera d'evitar que l'arròs se passi més del compte, perquè la ceba rebé molt. Tots els productes que té, on hi ha ceba, se rebenen molt. Llavors, simplement, agafes una paella, poses l'oli, poses la picada mediterrània, la típica picada, que és l'all, l'avellana, el julivert, l'oli tot ben trituradet, i ho poses al damunt de la paella, comences a refregir, uns tallets de pebrot. Hi ha gent que no li agrada el pebrot, jo per mi és un ingredient excepcional per l'arròs. Poses una mica de pebrot i llavors ja hi poses el peix. Les gambes pelades, perdó, escamarla pelat, sèpia, calamar, el peix que tinguis preparat per fer. I allò vas en lo sofregir, vas refrigint i refrigint, hasta que el cul de la paella agafi una mica de costa del refrigit. Llavors, nosaltres tenim allò preparat i quan del menjador te diuen marxa amb l'arròs aquest, llavors se tiri l'arròs que toque, se remena una mica amb aquell sofregit i es tira el brou. I llavors el caldo, el brou, el foc lo fa bullir i arrenca tota la costra que hi ha sota la paella.
Sí. Foc fort, llavors?
Foc fort, 10 minuts a foc superfort, bullint a tota pastilla. I als 10 minuts se tanca el foc i se posa 10 minuts al forn de l'arròs.
Molt bé.
I llavors el forn trau un arròs sec, però sucós.
I gustosíssim, claro, perquè té tot el brou aquell, no?
Exacte. No és com la paella valenciana, que la paella valenciana surt molt seca i se fa amb aigua. Aquest no, això se fa amb brou roig i se fa 10 minuts al forn, a foc normal, que és el que te seque la paella per sobre.
Mira tu, hosti, t'està agafant una gana, Ricard.
És que clar, és que a veure...
I us explicaré la postdata que diuen.
A veure.
Sí. Quan heu acabat de menjar l'arròs, arròs sempre queda. És impossible que menjar-se tot l'arròs. És impossible.
Bueno, no ens repis, bueno, sí. Joan. No...
Llavors l'arròs que queda, l'agafes, li traus totes les miquetes de peix i a l'un de mal de matí, que està fred, per esmorzar, agafes dos o tres ous, poses l'arròs aquell i fas una truita d'arròs.
Què em dius ara?
I disfrutes una esmorzada allò més bo.
Jo li veig la cara, eh? Estic segur que això ho diu per experiència.
Oi tant, se li ha notat. Jo no li veig, però ho he notat igual. Sí.
Però, mira, escolta, no hi hagués caigut mai amb aquest detall.
Jo tampoc no ho hauria fet, això. Però, mira...
És una profita relleus que es diu, però és extraordinari.
És que no s'ha de tirar menjar mai, no es pot tirar res.
No, molt bé.
De fet, jo recordo, mira, Ricard, l'any passat vaig fer casa meva, bueno, jo no, el va fer algú a l'altra casa, perquè jo no és que em posi gaire als mandos dels fogons, un arròs amb restes de calçotada que em queien les llàgrimes d'alegria. O sigui, amb restes de calçons i de la carn. Aquí això ho fem tot. Clar, és que no s'ha de tirar res. Un dubte que tinc, Joan, és allò que es diuen de l'arròs no s'ha de remenar mai, allò una vegada l'has sofregit una mica i tires el brou, no l'hem de remenar?
No, això no és cert. No.
No sé, pregunta.
Això ho diuen per la paella valenciana, jo ho he sentit.
L'arròs nostre, quan tires el brou i comença a bullir fort, tu remenes perquè ha de quedar tot repartit. No pot quedar el peix per una banda, l'arròs per l'altra.
Sí,
llavors ja no se remena. No se remena per una raó, perquè és quan l'arròs està soltant el midó que té, i si ho remenes, llavors sí que ho separes. O sigui, només se remena la primera vegada i ja està.
Escolta, Joan, ja que tinc aquí truquillo per fer a casa, si jo vull fer un dia arròs bullit a casa, després, o arròs a la cubana, a l'hora de bullir l'arròs hi ha alguna manera per dir, vale, és així, et queda al dente, que no es passi, que no es quedi curt? Vull dir, és simplement agafar una cassola, posar-hi aigua com bulli, ho tires i ho treus, o hi ha alguna manera, hi ha algun truquet?
No, mira, si vols fer un arròs bullit, l'arròs bullit l'has de posar a l'olla amb l'aigua, amb aquella aigua hi has de posar un dendall, una mica de julivert i un bon raig d'oli. I allò ha de bullir, i l'arròs bullit, si queda al dente no passa res, però millor que no. Perquè l'arròs bullit ha de quedar confitat. Vale? I llavors ha de quedar bullit. I reposar-lo una mica amb el caldo, reposar-lo una mica, que no falti l'aigua, perquè si no se queda fet una pasta. O sigui, l'arròs bullit ha de ser una mica arròs caldós. Vale? I llavors, si volem fer l'arròs a la cubana, aquest arròs l'hem de tindre 5 o 6 minuts menys, l'has de traure del foc i l'has de rentar amb aigua freda. Perquè el moment que el rentes amb aigua freda, li talles la cocció, l'arròs te queda al dente, i quan tu fas l'arròs a la cubana, lo calentes a la paella, l'arròs, o sigui, l'estàs bullint a la paella, frigint a la paella, el traus l'arròs de la paella, el poses al plat, i llavors li poses la salsa de tomate, l'ou ferrat, i si li vols posar plata, no li poses plata, i si no, pues, no se li posa el plata. Però llavors, aquella mica de paella que li dones és el que li falta per acabar de coure l'arròs, i l'arròs sempre queda al dente.
Això s'ha de provar, perquè jo el tema dels temps és el que no...
T'anava a proposar, Ricard, que te'n vagis un dia a fer unes pràctiques, una estoneta, no?, a la cuina del Celleret del Segre, o què?
Això és
no sé si m'hi voldran.
És un problema de pràctica.
Quan has fet quatre vegades ja... Correcte.
Sí.
Molt bé, doncs hem parlat d'arrossos avui, ja, que són especialistes al Celleret del Segre, estan a Lleida, al carrer General Britos, número 10, hem parlat amb el seu gerent, amb el Joan Fernández. Joan, escolta, gràcies per estar amb nosaltres. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, Joan.
Vinga, adéu.
Ricard, hem d'obrir el meló a les xarxes socials. Arròs caldós, arròs sec, no?
Sí, tu de
quién eres?
No sé, però és veritat el que ens explicava el Joan. L'arròs és un d'aquells plats que és típic, o almenys, com a mínim, un cop a la setmana, i si pot ser, fora de la rutina del dia a dia.
Sí, home, hi ha cases en què és, per exemple, els diumenges, arròs.
Sí.
Això... Bueno, doncs aquest l'haurem de provar, aquest arròs del Celleret.
Aquest l'haurem de provar.
Si hi sembla, anem un dia a tastar-lo al Celleret del Segre i després ja ho fem a casa.
Ja m'apunto.
Sí?
Fem una pausa.
Va.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Señor Tebas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Se acuerda usted dónde estaba la COPE?
Sí, sí.
¿Quién va a poner los horarios el año que viene en la Liga?
La Liga.
¿Seguro?
Segurísimo.
¿100%?
100%.
¿Y van a ser los enfrentamiento que ha tenido usted con Florentino no le ha hecho pensarse lo de ser del Madrid?
No.
De 0 a 10, ¿qué nota le pone a Rubiales como presidente de la federación?
Hasta ahora un 2.
¿Y a Villar para tener la comparación?
Un 3.
De 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
A todos los que preguntan por la fecha, desde esta emisora queremos transmitirles que el seísmo es inminente. Prepárense. Línea directa 902-123-197.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Hola Nieves, veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las superrebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Doncs, Mònica, mira, avui tornem a estar amb la doctora Torrejón, que és directora del Centre Mèdic Starbene. Y doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Claro, si nos olvidamos de presentarnos, mal vamos, ¿eh?
Sí.
Doctora, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy importante, más que nada porque sí. Cuando nos encontramos con una persona, la carta de presentación siempre es nuestra cara.
Correcto.
Y vamos a hablar del tema del envejecimiento cutáneo y también
correcto.
Del envejecimiento pues de la cara, de la piel sí. de la cara. ¿Por qué se envejece o cómo se envejece?
Pues mira, en primer lugar hay que tener presente que todos, absolutamente todos envejecemos y que empezamos a envejecer el primer día de nuestra vida. Es decir, ese día es como que se pusiera en marcha un reloj, sí. que se pone en marcha y que nada ni nadie puede parar, ¿no? El principal factor del envejecimiento, de cómo vamos a envejecer, con qué calidad vamos a envejecer, es el factor hereditario, digamos nuestra genética, ¿no? De ahí que muchísimas personas, ¿no? Cuando uno las ve evolucionar, dice, uy, cada vez más se parece a su madre o cada vez más se parece a su padre, ¿no? Porque ese sello, esa impronta genética nos influye muchísimo, pero a esa impronta genética también se une el estilo de vida. ¿Qué entendemos claro. por estilo de vida? Pues entendemos lo que comemos, lo que bebemos, si consumimos, por ejemplo, un poquito más alcohol de la cuenta, si nos exponemos más al sol. Es decir, hay factores que no forman parte de la genética, que están ahí, y que ¿qué puede hacer? Puede agravarnos una genética no muy buena. Es decir, imagínate que mi genética es muy buena, pero yo la dilapido como si fuera una herencia. Es decir, no me cuido, no bebo, etcétera. Y al contrario, podría ser que una genética no muy buena, con un buen estilo de vida, hace que evidentemente el envejecimiento no corra tanto.
Además, supongo, doctora, que el vivir en una gran ciudad, como puede ser Barcelona o Madrid,
sí.
La contaminación también aramella en la piel.
Evidentemente la contaminación es muy importante, provoca afectación de lo que son las capas más superficiales de la piel, luego influye en la oxigenación general de todo lo que es nuestro cuerpo y evidentemente al ser la piel uno de los órganos, yo te diría el órgano más extenso de nuestro cuerpo y uno de los órganos más importantes, pues también va a tener repercusiones en la piel.
Doctora Torrejón, la pregunta del millón, que no sé si es la respuesta para todo el mundo, depende del caso. ¿A qué edad empiezo a cuidarme o a buscar un tratamiento?
Pues mira, no hay una edad fija, como tú muy bien has dicho. Es decir, yo al menos no sería capaz de establecer una edad determinada porque dependen muchos factores, hemos dicho la genética, hemos dicho el estilo de vida, pero sí yo doy un consejo y es, cuando yo me miro al espejo y empiezo a ver cosas que no me gustan, ese es el momento de empezar a preocuparme. Si resulta que ese momento es con 80 años, pues con 80 años. Si resulta que ese momento es a los 35 años, pues a los 35 años. Es decir, cuando externamente mis signos, mis rasgos faciales, la característica de mi piel hace que yo al mirarme diga, jolín, esto yo lo mejoraría. Ese es el momento para empezar a cuidarnos y cuanto antes empecemos, evidentemente las medidas serán menos drásticas.
Claro. ¿Qué técnicas son las mejores para cuidarnos?
Mira, técnicas buenas hay muchísimas. En el siglo XXI la medicina estética ha evolucionado de manera importantísima en el envejecimiento facial y podemos decir que son muchas las técnicas que pueden dar un efecto beneficioso a este proceso del envejecimiento cutáneo. Pero me gustaría que para tus oyentes quedara claro una cosa. No hay una única técnica que ella sola resuelva todos los signos del envejecimiento cutáneo. Por ejemplo, se oye hablar muchísimo del ácido hialurónico. Es una magnífica técnica. Pero esta técnica sola, estas infiltraciones de ácido hialurónico, ¿van a poder resolver todas las manifestaciones del envejecimiento? No. Por lo tanto, tenemos que combinar, unir varias técnicas para luchar y para obtener el mejor resultado en el envejecimiento. Y luego, otra cosa muy importante, y es que una única sesión no basta para solucionar o para mejorar a largo plazo los signos del envejecimiento cutáneo. Esto lo insisto porque hay personas que se han podido hacer una única sesión de algo, de alguna técnica, y a veces me vienen y me dicen, sí, yo me la hice, pero uf, tampoco vi yo un gran qué, ¿no? Y entonces siempre les digo lo mismo, piensas que estás envejeciendo desde hace muchísimos años y que solo un único input no te va a dar el efecto que tú quieres. Entonces, de ahí que nosotros lo que recomendamos a todas las personas que quieren rejuvenecer es hacer un ciclo con un número de sesiones que varía de una persona a otra, que esto es lo que nos va a dar y esto es lo que, de hecho, a nosotros nos permite ofrecer a nuestros pacientes unos resultados verdaderamente excepcionales.
Pues ya lo han escuchado, ¿eh? Si quieren solucionar de verdad este problema, que es importante, ¿eh?, como el envejecimiento cutáneo, pues lo tenemos fácil, llamando al 934 14 36 31, 934 14 36 31 y pedir una visita informativa con la doctora Torrejón, con quien hemos hablado hoy, que les
Correcto.
Atenderá de manera personal, que después también se solucionan mejor los problemas, ¿eh?, porque cada persona somos un mundo.
Correcto.
Y el trato personal siempre es el mejor, ¿eh? Merece la pena informarse bien para tomar una buena decisión. Doctora Torrejón, como siempre, un placer, gracias.
Un saludo.
Mónica, t'ha donat temps d'escoltar els consells de la doctora Torrejón?
Justet, perquè estava ocupada amb una trucada, però veig que tu has pres bona nota, no?
Bueno, sí, l'envejecimiento cutáneo, la veritat és que és una cosa a tenir en compte, eh? Hi ha molts factors que agredeixen a la nostra pell, el sol,
sí.
la contaminació, el pas del temps...
Ai, no em diguis això.
Hi ha moltes coses, s'ha de mirar
moltes
tot.
Coses. Bé, escolta, de moment nosaltres el que fem és escoltar els senyals horaris de 2:15, la Nacional 240 la tornem a obrir demà.
Demà mateix. Gràcies, Mònica.
Vagi bé. Seguim en directe fins a les 2:00. I què passa en aquest programa els dimarts després de les senyals horàries de 2:15 de la ronda publicitària habitual? Doncs que entra el nostre sibarit, l'Albert Rosa, està ja als estudis de COPE. Ja pot anar venint ràpid perquè en 2 minuts ens hi posem.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
La Razón te regala la nueva plancha Extreme F1. La potencia del planchado profesional ahora en tu hogar. 3.200 vatios, la mitad de esfuerzo y el doble de eficacia. Suela cerámica, supergolpe de calor, planchado vertical. Y lo más increíble, gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Cada día tengo peor memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM. El Sibarita.
Doncs vinga, seguim, recta final del migdia COPE Tarragona, i els dimarts saben, quan senten aquesta sintonia, que el següent que jo dic, paraules màgiques, són Albert Rosa, bon dia.
Bon dia, Mònica,
què tal? Com estàs?
Bé. Ara aviso a la gent, farem obrir la gana,
ja.
Segur.
Ja, jo els dimarts, de veritat, que sempre ho diem amb el Ricard quan fem la recepta de la setmana, sempre diem, això hauríem de canviar d'hora. Però és que és igual, si ho féssim a les 12:30 sí. També ho passaríem malament. Sí, sí, sí. Aquesta hora... No, jo intento menjar-me una poma abans del programa, així, no? Una cosa, perquè que m'escolta la dietista, que jo ho sé. Una poma.
Eh? Jo també, sí, dono fe.
Dones fe, no? Una poma, aigua, no? Però és igual, inevitablement fas gana. I avui, de la setmana passada, parlàvem de galera, que vam fer molta gana.
Sí.
Avui no venim a parlar d'un producte concret, sinó d'una proposta, no?
Sí, de restaurants, d'opcions de restaurants. Al final, aprofitant que s'està organitzant encara, o sigui, tenim fins a final de mes a Tarragona, concretament a la part d'alta, les jornades del Somriu a la crisi, que és la novena edició, un total enguany de 9 restaurants ofereixen menús molt, molt complets. Al final són menús degustació, uns més llargs, uns altres una miqueta més curts. Hi ha una sèrie de restaurants que el preu real estaria a 50 euros, està rebaixat a 32, uh-huh. Una meravella, i n'hi ha d'altres que a 22 euros. Amb la particularitat, a més, que també l'ampolla de vi que tu tries, el restaurant te'n regala una altra perquè te'n portis a casa. A més, fomentant vins de la terra, com
clar.
No.
Uh-huh.
El que dèiem la setmana passada, el fet de fomentar territori, això
exacte.
És important. A banda de poder gaudir d'un bon menú, que te'n puguis endur una ampolla de vi que potser no coneixies perquè doncs, no acostumen a ser habituals segons quins vins, doncs en aquestes jornades del Somriu a la crisi tens diverses ampolles per triar i a sobre te n'emportes una casa per poder-la gaudir a casa.
Home, jo crec que això ho hem dit aquí altres vegades, és una unió, jo crec, imprescindible perquè amb els restaurants, per als cellers de la zona, a més aquí que tenim la immensa sort sí. A la demarcació de Tarragona de tenir tantes d'os, sí. Vins tan diferents en un territori relativament petit, no?, per entendre'ns, sí. I això jo crec que són un aparador magnífic per als vins del territori i per als productes del territori. I com que saben, ho vam dir la setmana passada ja l'Albert Rosa, ell es prepara molt a consciència les seccions, s'ha sacrificat per tots nosaltres i ha anat a tastar algun d'aquests menús.
Sí, sí.
Ha estat dur?
Sí. ho he gaudit de fet,
ja, ho penso
d'això es tracta sí, vaig poder fer el de l'AQ1 ja vaig fer el de l'any passat era espectacular en el sentit de que fins i tot massa, que se m'entengui perquè era molt generós de quantitat, potser també hi té a veure que el vaig fer un dia entre setmana a l'hora de sopar i potser em va costar més, no sé, coses de l'edat, no en tinc ni idea.
Bueno, sí, tot influeix.
Aquesta vegada vaig anar un diumenge a migdia, tot passa millor, però molt interessant. La veritat és que a més la Q, des de que va fer aquest canvi de registre i d'estil, de més de platillos, pots trobar més varietat. Bueno, ho fan molt bé, però no vull desmereixer la resta,
no,
evidentment.
No.
Si vols, mira, repassem ràpidament els que participen en aquest Somriu a la crisi perquè la gent sàpiga que té una setmana i poc, perquè això acabarà el dia 28,
sí.
Quan acabi el mes de febrer, a Pats Quatros, que això està al costat de l'Ajuntament mateix, al mateix AQ, Arcs Restaurant, El Llagut, Frida, Palau del Baró, Punt i a Part, Racó de l'Àbat i el Sadoll. vamos, és que si ara repassem també els menús tampoc acabaríem, sempre és el que diem, però que sapigueu, no, la gent que ens escolta, que aquests nous restaurants fins al dia 28 ofereixen aquests menús anticrisi, o de somriure a la crisi, que valen molt la pena, i que això ens ha servit per proposar a la gent que ens segueix ja de fa unes setmanes, i he de dir que estic gratament sorprès per el nivell en el sentit de que vam demanar a la gent que ens recomanessin menús de restaurants, sí, econòmics o amb una excel·lent relació qualitat-preu. Aprofitant, vale, doncs, que estàvem aquest mes de febrer, que hem de lluitar contra la crisi, no? Que venim d'un mes de gener que sempre costa arrencar.
Gener costa molt i sí, cada vegada la cosa ja s'allarga. Ara ja és costa gener, sí, costa febrer, sí, març, abril. Sí. No? Però bé, és veritat que sí, si seguiu a l'Albert, que ho heu de fer a les xarxes socials, el xef pirata, l'Albert Rosa, sempre dones moltes idees d'entrada. I és veritat que hem d'agrair que la gent participi molt en aquests rànquings, sobretot, perquè ens ajudes molt de sabidoria popular la que anem aquí acumulant.
I la veritat és que això també ens ajuda a nosaltres, perquè jo estic descobrint llocs que no coneixia, evidentment no podríem abarcar-ho tot, i de fet em va agradar tant la primera vegada que vaig fer una segona tanda de consulta, perquè veia que hi havia primer com una varietat de repertori important, però sobretot a la primera tanda ho vaig detectar. Pensava, estic demanant menús econòmics, m'esperava una cosa d'un preu potser més baix. Escolta'm, la nostra audiència de morro fi, eh?
Sí, no?
De morro fi.
Ens agrada.
Perquè menús de 20, 21, 22, 25, i pensava, carai, menys,
home, econòmic.
Menys mal que estic demanant els econòmics. El dia que anem a fer festa grossa, trobarem una llista també ben maca, eh? Però bé, al final, diguéssim que s'ha compensat, i això ens permet fer doncs un ventall diferent, no? Podem trobar fins i tot menús de 11, 13 euros, que estan molt bé, i aquests de 20, 21, 22, que ja són restaurants de, bueno, d'un cert nivell que estan acostumats potser a oferir menús degustacions més llargs. De fet, mira, l'últim que s'ha afegit al fet d'oferir menú de migdia entre setmana, perquè és la tònica habitual, eh? Generalment de dilluns a divendres, excepte el dia que fan descans, a migdies, és la tònica habitual. Alguns sí que potser ofereix un menú de nit, amb un altre preu, algun menú de cap de setmana, però el més habitual entre els restaurants que ens han recomanat la gent és que el menú sigui de dilluns a divendres. L'últim que s'hi ha afegit a oferir un menú és a la Muela, del Juandi.
Ah, sí? Mira, sí, primera notícia, no ho sabia, això.
Sí, sí, i fa un menú més curtet, que el menú degustació que anomena Alma, que va canviant cada mes, que és de 35 euros. El de migdia, diguéssim, el menú feiner, aquest té un preu de 21, si no recordo malament.
Bueno, molt bé.
21, els cafès no estarien inclosos, que això també, en funció dels restaurants, veus que alguns et permeten triar entre postre cafè, o els cafès no estan inclosos, però
bueno, però està molt bé, està molt bé, perquè a vegades hi ha llocs que, bueno, allò que dius, home, si hi vas, doncs ja et gastes una miqueta més, per entendre'ns, i de vegades potser no hi vas perquè dius, home, és que no sé, però així fas un tastet a un preu més ajustat, i llavors potser dius, ostres, quina cuina tan interessant, aquí vindré a fer
és que en aquest
el
cas,
menú llarg, no?
Ofereix 5 platets, Cinc platets amb el primer, que és el ritual del pa, de Font Cisteré, que ofereix amb tots els seus menús degustació, però 5 platets, escolta'm, això està molt bé. És un altre tipus de menú, no potser l'estàndard, el que tots tenim al cap quan parlem de menú diari, de feiner, però si et sembla, fem una miqueta de repàs.
Sí.
Aniré per localitats, una miqueta perquè he fet una selecció del que m'ha anat recomanant la gent, i perquè vegis aquesta diferència també de, bueno, de menú econòmic, el que doncs entenem bé de preu.
Sí, sí, sí.
Però, escolta'm, el bé de preu també pot ser que la relació qualitat-preu sigui molt bona. Tarragona, comencem per Tarragona.
Vinga,
si et sembla.
Sí.
Calameri. Calameri, a més, aquest puc parlar perquè el tinc ben a prop de casa. és cuina oberta pràcticament tot el dia, com aquí diu, des de les 7 de matí pots esmorzar, pots dinar, pots sopar, però a migdia tenen un menú de 12,50 que està molt bé.
Molt bé,
molt bé,
molt ajustat, sí.
La veritat és que, a més, el Carlos, el cuiner, és un màquina, és un tio que no para, una cuina petitíssima, però fa una quantitat de coses que és una passada. Mires la carta, mires el menú, mires les tapes, mires les promocions que fa de copa de vi i cervesa amb una tapeta, penses, com és possible que una sola persona amb una cuina tan petita com és la de Calameri pugui aconseguir això? Ho fa. Recomanació, això ja és una cosa molt personal meva, el pesto que fa. Si algun dia amb el menú veieu alguna cosa amb pesto, demaneu-lo. Va. El pesto, que jo soc, bueno, una debilitat
molt
meva,
fan, jo també.
La veritat és que el fa molt bo. Calameri, això és en ple centre de Tarragona, carrer August, zona peatonal, Calameri Gastrobar, és el nom d'això, menú a 12,50.
Molt bé.
Anem pujant, eh? Jo faig de
més econòmicament.
Ah, exacte. Vinga. Ens han recomanat un que, curiosament, ara està tancat, entre setmana, durant l'hivern, generalment tanca, que és la Cucafera. Això ja és la part alta, a tocar de les escales de la catedral. Tenen un menú diari, quan obren, que obriran d'aquí no res, de 14,50 als migdies, 19 als vespres.
No, està molt bé.
I després tenen un menú a Roser, que això ja és més de cap de setmana, però hi ha aquesta dualitat que dèiem, no? Que hi ha algun que ofereix el menú de migdia i també el de vespre. Després també ens han recomanat un que és molt nou, fa ben bé dos mesos i poc que ha obert, molt a prop de la plaça del Fòrum, que es diu el Cub Vell. És molt petitet, té poques taules, tothom parla molt bé, a mi m'han arribat bones veus, ho haurem d'anar a provar.
Oh, i tant.
Ho haurem d'anar a provar. Costa, s'ha de reservar amb temps, perquè tenir tan poquetes taules...
Clar, s'omple ràpid,
no? S'omple ràpid. Després tenim el Sadoll, que justament era un dels que anomenàvem...
Sí. A la part alta somriu a la crisi.
Evidentment, ara no el tenen en funcionament perquè tots aquests restaurants que fan el somriu a la crisi es dediquen només a aquest menú, o sigui que quan acabi febrer ja tornaran a la seva rutina habitual, però el Sadoll, en temporada normal, té un menú diari de 16 euros i per mi el Sadoll és el gran oblidat de la part alta.
Ah, sí?
Sí, molta gent no el coneix perquè està com molt amagadet, està per damunt de la plaça del Fòrum, amb un carrer, amb una cantonada, pràcticament no te n'adones, perquè és un edifici que et penses que és un edifici d'habitatge i ja està, i està als baixos, però fa una cuina, el Joan el cuiner, molt correcta. Jo és d'aquells que diria mai falla.
Mai falla. Valor segur.
Valor segur. Tot el que fa, ho fa bé. Això sí, té bastantes opcions d'entrants i de principals per triar en el seu menú feiner, alguns amb suplement, això sí.
Va, si vols, això és habitual,
sí,
també.
Això és habitual. Postre, recomano el tiramisú, que jo també sóc molt fan del tiramisú. No sé si és que he nascut a Itàlia o alguna cosa, perquè
no
pesto,
sé.
Tiramisú... Ara me n'he adonat, però... és una cuina que crec que ens agrada a tots, no? La cuina italiana.
Sí, sí, home, i tant.
Però bé, en aquest cas no és especialització en cuina italiana, ni molt menys el Sadoll fa de tot, i ho fa, francament, bé. Un altre que recomanem, o que ens recomana gent, és el Degusta, carrer Cavallers, també part alta de Tarragona. El menú que té entre setmana als migdies és de 17,60. Estic procurant dir tots els preus amb l'IVA inclòs, perquè això també, pensem una altra crítica, senyors sí. Restauradors, els menús han d'estar amb l'IVA inclòs, perquè això més ho marca el conveni Hostaleria Catalunya. No fem la trampeta de no
exacte.
Posar els preus amb
exacte.
L'IVA. Més val tenir-ho ja tot inclòs, perquè no... Aquí queda dit.
Aquí queda.
Doncs això, 17,60, el Degusta, un restaurant preciós. La veritat és que també l'Edu i l'Ester fan de meravella. L'Edu a la cuina, l'Ester atenent a la gent. El qui ha estat al Degusta sap de què parlo. És també aposta seguríssima. I acabaríem amb un altre, que és el Galliner de l'Antiquari, que aquest té diferents opcions de menú, però m'agrada destacar un que val 25 euros, mínim per a dues persones, que és el menú de la sidreria, que és allò, vinga... Festa grossa.
Festa grossa?
Festa grossa. I ara t'ho busco perquè no em vull oblidar de tot el que porta, perquè, atenció, xoriço a la sidra, truita de bacallà, xuletón d'un quilo, a partir entre dues persones, i, cosa lleugereta, formatges, nous i codonyat per rematar-ho, per baixar-ho. Sí. Això és el menú sidreria que tenen al Galliner de l'Antiquari a 25 euros, mínim per a dues persones.
Doncs però escolta, no està gens malament,
Un xuletón d'un quilo a repartir en dues persones, més la truita de bacallà, més el xoriço, més... està molt
gens
bé. Per això és que
dèiem
que a vegades diem sí, 25 sí. euros, penses que és car, però
no.
La relació qualitat-preu surt molt, molt ajustat, això.
Déu-n'hi-do.
La veritat és que està
molt
bé.
Jo no vull posar pressió, però em queden 3 minuts.
Ai, doncs mira, fem un repàs ràpid, em sap greu, que així no em vull deixar. Mira, a Reus, m'han recomanat el Chapati, al carrer Sant Joan, número 24.
Ai, te l'anava a dir jo.
11 euros. Ah, m'he avançat.
Tinc un altre, tranquil.
A més, m'ho ha recomanat més una persona, que això dona garanties de que...
Sí,
la gent en sap, eh?
Està molt ajustat de preu, és el que tu deies, relació qualitat-preu em sembla una molt bona opció, no? Allò sense floritures i tot correcte.
Jo no he estat, l'hauré de provar.
Doncs
també
sempre hi ha cua, t'ho dic.
Ja.
També em quedo aquí a prop de la ràdio i algun dia he pecat.
Jo quan vaig estar xafardejant em va resultar curiós que vaig veure menú del 2014, de quan devien engegar, a 8,95.
Imagina't! Uf! Bueno, sí, no ha pujat
no,
tant.
No, en proporció, 11 euros ara. Està no, molt bé.
Està molt bé. Està sí, molt sí, bé. Està molt bé. He variat, una mica de tot. Bé, bona opció, bona recomanació aquesta. Quin
una
més?
Altra, també de preu així raonable econòmic, La Comarca, carrer Vall de Roquetes. Ara fa 5 anys que està obert, van complir el passat mes de gener. 15,50.
Molt bé.
I després una altra que m'has recomanat tu diverses vegades i que, si us plau, he d'anar-hi ja. Ferran Cerro.
Hombre.
Anem pujant de nivell, en preu i jo crec que també amb varietat o amb oferta gastronòmica, a 18 euros, el menú diari del Ferran.
Està molt bé, relació qualitat-preu, és el que estem parlant. Parlem de cuina, que és un graonet més amunt, eh?
Exacte.
Vull dir que la diferència de preu no és tanta.
Exacte.
No?
I a Reus el que hem dit al principi de La Muela, ara, que també és nou aquest menú que ha instaurat, de 21. Saltem a Valls, 2, Bar Calamada, molta gent me l'ha dit també, igual que el xapati. El que no em queda clar si està entre 13 a 15 euros el menú, però que sempre està ple i és també d'aquelles opcions per anar per feina, però que es menja bé, sobretot racions generoses.
Bé.
Totes les crítiques que m'han arribat del Calamada de Valls són bones. I després una altra, que ja és... T'has d'allunyar una miqueta, és a Coll de l'Illa, Les Espelmes, que no ho sabia, que tenia menú.
Jo tampoc.
I té menú de 15 euros.
Jo hi he estat fent una calçotada.
Doncs mira.
A Les Espelmes. És un lloc preciós,
sí,
eh?
Sí, molt maco.
Que
molt
està,
maco.
Ja has d'arribar.
Sí, 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 clar.
També us ho dic. Una miqueta, les corbes
una miqueta
són...
de corbeta, sí, ja està.
Però sí que és un lloc molt maco.
Sí, 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 sí. Saltem a un altre mític, ens dona temps?
Un, va.
Val. Les quatre carreteres a Vilaseca, mític.
Sí?
Sí.
No el conec.
Sí.
Sí, oh, quina cara m'has posat ara,
eh? No, perquè és el bar de carretera de camioner, amb tots els respectes, però que això també és una garantia, a vegades. A més, l'han renovat el local, han fet una part de restaurant nova, ja tenen un menú de brasa de 15 euros, en tenen un crec que de 10 o 11, molt econòmic, a la part de sempre, diguéssim,
sí.
Però la part nova, menú de brasa, 15 euros, espectacular.
Carai!
Aquí també... Bona teca, quantitat, molt bé, molt bé. I acabo ràpid, Cambrils, m'han dit, restaurant Montserrat, Casa Macarrilla,
sí.
A 1966, curiosament, han fet el cloquet a l'any de fundació,
que
1966, i el Bresca, que ja pujant de nivell, a 22 euros, el Bresca, el menú diari que té. I acabem amb un que està tancat ara, però que recomano, que ja no sé si ho vaig dir en el seu moment, a Miami Platja, el Limonero, quan obri, fan menú a 14,90, però també la carta del Limonero.
14,90 està molt bé, eh?
És un lloc preciós, davant de platja, fan molt bé el salmó espectacular. Bueno, ja en parlarem un altre dia.
Haurem de fer una altra edició d'això,
sí.
Perquè n'han quedat al tinter.
Sí.
Però bé, rànquing de menús, si algun més volen afegir, @copetarragona, al Twitter, i nosaltres
sí.
Anem
ampliem,
llista
ampliem.
I farem, repetirem, no?, una reedició del tema en les properes setmanes. Albert Rosa, mil gràcies, de veritat que és un plaer tenir-te per aquí. Vagi bé.
Adéu.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara, vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Os voy a pasar la voz de un amigo. Ajá. No sé si lo conocéis, pero tiene algo que ver con la historia de la radio en España.
Vamos
Iñaki
a ver.
Gabilondo, que está a
punto.
Os envío un saludo, queridos amigos de Tarragona. Hola, buen día.
Hola, buen día, Iñaki Gabilondo. Bueno, yo este programa no lo sobrevivo. O sea, estoy aquí emocionada. Es un honor, Iñaki Gabilondo.
Por tanto, la radio era nuestra ventana abierta a la fantasía y al mundo en tecnicolor, ¿no? Fuera de este país que era un cuartel. La radio era un territorio mágico.
Porque la radio es magia, a Cope Tarragona de vegades pasen cosas como aquesta. Recte final del programa del migdia Cope Tarragona. Ens queden menys de 9 minuts per arribar al punt de les dues. Dedicarem aquesta estona a repassar el més destacat aquesta hora a les comarques de Tarragona abans de deixar-los amb els serveis informatius per repassar el més destacat a nivell nacional i internacional. Els pagesos de l'Avellana de Tarragona han fet avui una nova tractorada per reclamar, aquesta vegada a l'Estat, que s'implementin ajudes al sector, que ha registrat aquesta campanya una de les pitjors collites dels darrers anys. Convocats per Unió de Pagesos, una trentena de tractors han sortit a les 9 del matí del Morell, s'han desplaçat fins a la subdelegació del govern central a Tarragona, a la plaça Imperial Tarracó, que han bloquejat durant bona estona. Els pagesos s'han reunit també amb el subdelegat, Joan Sabater, que s'ha compromès a traslladar les reivindicacions al Ministeri d'Agricultura. Veu raonables, diu, les peticions, però també avisa que els ajuts directes estan limitats per la Unió Europea. D'altra banda, instarà a fer un control de mercats per comprovar si a la llotja de Reus hi ha voluntat monopolística o frau en fixar els preus. I passem del sector de l'avellana al del peix. Ha arrencat ja la temporada de peix blau amb bones perspectives. En la primera jornada, els pescadors tarragonins van capturar 1.300 caixes. El sector estava en veda des del desembre i dos mesos després han tornat a la feina. Actualment hi ha 10 embarcacions entre Tarragona, Cambrils i l'Ametlla de Mar. Hi ha més qüestions destacades. El sindicat CESIF adverteix d'un alarmant augment de les agressions a la presó de Masdenric, al Catllau. Denuncien després que diversos interns agredissin dissabte dos funcionaris a la presó. Segons ha explicat a l'Agència Catalana Fons de Serveis Penitenciaris, l'agressió hauria tingut lloc inicialment al menjador arran de la protesta d'un dels presos pel menjar. Estava cridant, alterat i instant a altres presos a secundar la protesta. Dos funcionaris van resultar ferits. En total, 5 presos van acabar aïllament. El sindicat denuncia aquesta brutal agressió i demana la destitució de la subdirectora de tractament pel seu desinterès, diuen, respecte als treballadors agredits. També reclamen màxima contundència contra els agressors i que s'ordeni el seu trasllat a altres presons. A la ciutat de Tarragona, el Teatre de Tarragona ha tancat sense data de reobertura per ara fins que no s'aclareixin les causes del despreniment d'una planxa de cartró guix del sostre. Estava a 12 metres d'alçada, va caure damunt les butaques de l'amfiteatre. En la caiguda es va endur un revestiment de la barana i va acabar caient a la platea. En una primera inspecció s'ha determinat que l'estructura està bé, és una afectació localitzada i, de fet, els serveis tècnics han començat ja les tasques de neteja de la zona afectada. Per precaució, revisaran també la resta de planxes del sostre. L'objectiu és poder reobrir l'equipament amb normalitat el més aviat possible, però per ara no hi ha data. De fet, l'Ajuntament ha de reunir la màxima informació possible i a partir d'aquí, diuen, exigir responsabilitats, perquè el teatre va reobrir el 2012 i, segons el consistori, les obres encara estan en garantia. Mentre Cultura treballa perquè la programació del Teatre de Tarragona es vegi afectada el menys possible. El despreniment va obligar ja dissabte a suspendre la fundació de Mare Mar de Dagoll Dagó. A Reus, els treballadors del Reus Deportiu han fet pública la seva preocupació i la seva queixa. Diuen en un comunicat que la situació actual és igual o pitjor que amb Joan Oliver. Porten més de 5 mesos sense cobrar des de setembre. No cobren els membres de la direcció esportiva, el cos tècnic del primer equip, el tècnic del filial o també els treballadors del futbol base i el personal d'oficines i de botiga. Continuen anant cada dia a la feina i reclamen que la situació s'aclareixi d'una vegada. Diuen que l'única via és que el club entri en concurs de creditors. I acabem amb una bona notícia. La cooperativa de Gandesa fa avui 100 anys. Es compleixen 100 anys de l'aprovació de la construcció de l'edifici, una de les principals catedrals del vi de Catalunya, un projecte de César Martinell i que van aixecar pam a pam en només un any una cinquantena de famílies gandesanes. S'ha donat ja el tret de sortida a un any d'activitats que vol retre homenatge a aquestes famílies i també a la feina durant tants anys. Entre els projectes per a aquest 2019 hi ha obrir una nova sala de tastos. Ho explicava Pere Bové, president de la cooperativa de Gandesa.
Perquè vam fer una sala de gates, una sèrie de les obres que es va fer, vam fer una sala de gates dalt, damunt de les bòbides, i al final, bueno, mos va quedar una mica parat, i ara pues, estem intentant fer caig l'ascensor i unes escales simulant una tina per a pujar a dalt i ja fer una visita d'enoturisme completa. Penseu que la visió que tenim quan pugen els drons és una visió suprema, vull dir, una meravella. Hi hauria tota la coberta, es pujaria dalt i es podria fer inclús el tast dalt.
La cooperativa de Gandesa ha embotellat especialment per al centenari un vi blanc i un negre de la línia Puresa. Recuperen també el vermut i el programa del centenari, que s'allargarà fins 2020, inclou també un tast de vins antics. I abans de posar el punt final al migdia Cope Tarragona, tornem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps pel que ens queda de dimarts, però també ja mirant a demà. Carolina Pons, bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim cels amb intervals ennuvolats i temperatures amb pocs canvis. Avui s'arribarà a màximes de 18 graus a Tortosa, 16 al Vendrell i a Reus i 15 a Tarragona i Gandesa, quan el vent bufa variable fluix tendint a surés. Demà tindrem cels amb intervals de núvols baixos tendint a cels poc ennuvolats o serens durant el dia. Atenció amb probables bancs de boira matinals a l'interior. Quan a les temperatures per demà, sense canvis importants, veurem mínimes de 2 graus a Gandesa, 3 a Reus, 4 a Tortosa, 5 a Tarragona i 6 al Vendrell. Temperatures que continuen deixant gelades a l'interior, més intenses al Pirineu. Quan a les temperatures màximes s'arribarà a 18 graus a Tortosa, 16 al Vendrell, Gandesa i Reus i 15 a Tarragona. Demà bufarà vent variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carolina. Normalitat a les carreteres a aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit. Doncs amb la música de Rem, aquest Losing My Religion, que es publicava tal dia com avui, un 19 de febrer de l'any 1991, arribarem al punt de les dues. Els deixo en molt bones mans, els serveis informatius de la cadena COPE, la informació més propera també amb Carlos Losada des de COPE Catalunya a partir de les 2:20. Nosaltres ens retrobarem demà a les 12:20 puntuals. El programa d'avui també, ja saben, d'aquí una estoneta al web de COPE. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Acabem de passar molt bon dia. That was just a dream. Try, cry, fly, try. That was just a dream. Just a dream. Just a dream. Thank you.